Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Centres educatius sabadellencs, entre llars d'infants, escoles, instituts i universitats, tancaran a partir de demà i durant 15 dies com a prevenció davant del coronavirus. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La primera escola de la ciutat en tancar ja avui ha estat la Mas Boadella de Can Llong, arran d'un positiu en Covid-19 en una mestra. El director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, ha fet una crida a la calma davant d'aquest cas.
Tanquem l'escola durant 15 dies, és una mesura de prevenció, els nens estan bé, no n'hi ha cap que estigui contagiat, per tant, en principi el que hem de fer és tenir calma, de saber que és una mesura que el que intenta és evitar que hi haguin altres casos.
Des de la Universitat Autònoma de Barcelona han decidit fer classes de forma telemàtica mentre que les classes estaran tancades.
L'Ajuntament activa la fase d'emergència 1 del Pla de Protecció Civil Municipal i tanca els equipaments i serveis no imprescindibles.
A partir de demà i durant 15 dies, biblioteques, ludoteques, espais joves, pavellons, centres oberts i centres cívics estaran tancats. Els únics serveis que estaran en marxa són la policia municipal i el d'emergències, el transport públic, la neteja viària, el registre municipal i els de llicències d'activitats i d'urbanisme.
Esports, la Lliga Premat de Waterpolo també ha caigut arran del coronavirus. Fins fa mitja hora era l'única supervivent per les aturades.
L'última en caure havia estat la primera divisió de vòlei, així com l'esport escolar, que arran del tancament dels centres també s'ha suspès. Tot plegat arriba després que ahir se suspengués l'activitat en esports com el futbol i el bàsquet.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat encara més que ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Es mantindrà aquest temps primaveral? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la temperatura, sens dubte, és notícia. Per una banda, perquè puja i força en zones de l'interior. Avui moltes màximes per sobre dels 25 graus en àrees de la Catalunya central, Prepirineu, Pla de Lleida especialment, i també àrees del prelitoral sud. I per altra banda, perquè al litoral estan quedant força baixes. Al litoral, a primera hora de la tarda, ens trobem amb temperatures de 13 graus, per exemple, només a Badalona, 14 a Malgrat o 15 a la ciutat de Tarragona. I és que és a la façana litoral, on trobem intervals de núvols baixos que en alguns moments, just arran de costa, arriben a deixar el cel força tapat, amb pesos per un vent més humit i fred que arriba del mar. I en canvi, cap a l'interior, el cel força assolellat, però amb intervals de núvols alts i prims. Uns núvols alts i prims que han d'anar, a més, al llarg de la tarda i al final del dia, especialment cap al nord-oest, es faran més abundants i aquí podria arribar a caure alguna petita precipitació cap al final de la jornada. No descartem que algun ruixat d'aquests pugui fins i tot anar acompanyats d'alguna tempesta. Demà amb més núvols i amb algunes precipitacions més repartides, especialment cap a l'extrem nord del territori, i amb baixada significativa de la temperatura. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pla de xoc contra el coronavirus. Els departaments d'Educació i Salut tanquen a partir de demà al matí tots els centres escolars de Catalunya. Les escoles bressol, els col·legis d'infantil i primària, els instituts i les universitats no obriran les seves portes durant 15 dies. És una mesura inèdita al país que afectarà 1.800.000 alumnes del Principat. Avui dijous, abans d'anunciar-se aquesta mesura, l'escola Mas Boadella de Sabadell ja havia tancat després que s'hagi confirmat un cas de coronavirus entre el seu professorat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El tancament de la totalitat del centre serà del 13 al 27 de març, prop de 5.500 equipaments educatius. A la ciutat tancaran 35 escoles bressol, 61 centres d'educació infantil i primària, 38 instituts de secundària, 3 centres d'ensenyament universitari i 10 de formació professional. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que ara la prioritat és garantir el subministrament alimentari de les famílies usuàries dels menjadors escolars.
És els nens i nenes, els infants, que, com bé deies, doncs, perquè quedaran sense escola, doncs es tanquen també els menjadors escolars i, per tant, hem de garantir la suficiència alimentària d'alguns d'aquests nens i nenes, doncs, que tenen una situació de complexitat econòmica. En aquest cas, doncs, també ja s'estan elaborant tots els llistats d'aquests nens i nenes i també, doncs, per garantir-los-hi per diferents vies, doncs, també aquesta suficiència alimentària.
Com que es tracta d'una mesura preventiva, les famílies ho accepten amb resignació. Ara bé, el principal dubte és com gestionar a partir d'ara el fet que els fills no vagin a l'escola. N'hem parlat amb alguns pares i mares.
Yo lo que haré personalmente llamar a mi centro de trabajo y a ver qué me dicen, a ver qué tengo que hacer.
A veure, ho parlaré amb la meva feina, a veure, ho parlaré perquè, a veure, té 11 anys, però a veure, per quedar-se sol tampoc ho veig lògic, però bueno, no tinc a ningú.
A mi i la meva feina m'han donat l'opció de fer teletreball, amb la qual estarem a casa amb un dels dos i l'altre estarà també, perquè hi ha totalment tranquil·litat. El meu marit és molt previsor i ha fet compra per sobreviure a una guerra.
En principi no tenim per què deixar de fer la nostra vida normal, però com enteneu, si tenim els fills a casa, alguna mesura hem de prendre. Que ara mateix m'agafes en un punt que no sé què faré.
En el cas de l'educació no universitària, no se substituirà per docència virtual. Segons el conseller Josep Bargalló, estaria en risc deixar fora l'alumnat amb menys recursos. De moment, es descarta endarrerir la selectivitat o allargar el curs escolar.
Abans que el Departament d'Educació anunciés el tancament generalitzat dels centres per demà, Ràdio Sabadell ja us ha pogut avançar que l'escola Mas Boadella de Can Llong es clausurava dues setmanes. Una professora del centre ha donat positiu per coronavirus i el Departament de Salut ha manat el confinament de tot el professorat.
En total, 35 mestres de l'escola estaran dues setmanes en aïllament domiciliari. Aquest matí el director del centre ho ha comunicat a les famílies a les 9. Les que no eren presencialment a l'escola ho han sabut a través dels grups de WhatsApp de pares i mares. Posteriorment ja s'ha enviat el comunicat oficial on es fa una crida a la calma en la línia de les declaracions del director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes.
Tanquem l'escola durant 15 dies, és una mesura de prevenció, els nens estan bé, no n'hi ha cap que estigui contagiat, per tant, en principi el que hem de fer és tenir calma, de saber que és una mesura que el que intenta és evitar que hi hagin altres casos.
Pel que fa als nens i nenes, els que han estat en contacte amb la professora contagiada hauran d'estar també confinats 15 dies. La resta podran fer vida normal, tot i que recomana als pares i mares estar pendents de si presenten símptomes.
La Universitat Autònoma de Barcelona, seguint les mesures del departament, també suspèn tota l'activitat docent presencial al campus de Bellaterra i als centres docents. El que sí es mantindrà són les activitats relacionades amb la recerca i els serveis universitaris. L'Ajuntament de Sabadell fa un pas més en la prevenció del contagi del coronavirus i activa la fase d'emergència 1 del Pla de Protecció Civil Municipal, tot seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya. Així ho ha confirmat aquesta emissora l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Perquè avui, com et deia, la Generalitat, que al final és qui té el control de com va l'evolució de casos de Catalunya, qui té els experts sanitaris del país i, com et deia, qui nosaltres confiem, és quan ha passat de la fase d'alerta, que estàvem ahir, a la fase d'emergència 1. I després, quan passes a fase d'emergència 1 i es comença a tancar escoles, és evident que després també hem de tancar la resta d'equipaments que també puguin ser associables a l'activitat escolar, no? I on tinguem concentracions de gent que puguin suposar un perill i, per tant, amb ànim de minimitzar al màxim dels riscos, per això s'han decidit també tancar centres cívics, s'han decidit també tancar les biblioteques, s'han decidit també tancar els poliesportius.
Aquest nou paquet de mesures s'implementaran a partir de demà mateix i tindran una durada de 15 dies.
La mesura més destacada és el tancament de tots els equipaments municipals. Això afecta espais joves, ludoteques, poliesportius i pavellons, centres oberts, biblioteques municipals i centres cívics. Tot i això, la policia municipal i el servei d'emergència resten oberts i en ple funcionament. Un altre servei que no es tanca és el transport públic, tot i que s'incrementarà la neteja dels vehicles. Pel que fa a les oficines d'atenció ciutadana, aquestes sí que tancaran de cara al públic. El registre municipal instal·lat al carrer Indústria restarà obert per atendre necessitats no ajornables. Tampoc es tanquen els registres de llicències d'activitats ni el registre d'urbanisme. Pel que fa a gestions d'atenció ciutadana, es realitzaran a partir d'ara via telemàtica o per telèfon. L'Ajuntament també està elaborant una llista de totes aquelles persones d'edat avançada que viuen soles. Es contactarà amb elles per saber com estan i per veure si necessiten mesures addicionals. El consistori treballa també mesures per garantir la suficiència alimentària, com explicàvem, per totes aquelles famílies en situació de vulnerabilitat amb fills o filles amb ajuts de menjador. Finalment, l'Ajuntament també estudia un decret que permeti allargar el termini de pagar impostos i taxes sense recàrrec i donar més temps per a la domiciliació dels impostos.
I de la mà de la suspensió de l'activitat per part de l'Ajuntament arriba l'ajornament o cancel·lació dels actes programats a la ciutat que encara es mantenien en agenda. Entre els grans damnificats hi ha el Festival de Cinema de Terror de Sabadell i la Joventut de la Faràndula.
El Festival de Cinema de Terror ha suspès tots els actes a partir d'avui, deixant a mig la seva novena edició. No obstant això, l'objectiu és reprogramar-lo més endavant, encara que calgui renegociar amb les distribuïdores. Ho ha apuntat el seu director, David Garnacho, en declaracions del programa al matí.
Sobretot les de la marató de dissabte haurem de renegociar, suposo que no hi haurà cap problema donades les circumstàncies, és una causa de força major. Crec que no hi haurà cap problema per tornar a recuperar, o sigui, per fer la mateixa projecció que teníem plantejada, i res, suposo que ho podrem tirar endavant tal qual. I bueno, amb l'esperança de poder incloure alguna sorpreseta.
La joventut de la Faràndula, per la seva banda, ha hagut de suspendre les representacions del préssec gegant d'aquest cap de setmana. També ha suspès les activitats formatives, socials i teatrals fins a nou avís. En la mateixa situació es troba el Teatre Sant Vicenç, que ha paralitzat la programació, el taller de teatre i l'esplai La Branca. D'altra banda, la Cava Orpí també ha suspès el concert doble d'Andrea Motis, el de Manu Guix i el de Lluís Gavaldà. Joventuts Musicals ha cancel·lat totes les activitats programades entre avui i el 26 de març. En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la Llar del Llibre.
De moment, el coronavirus és un pèl més contagiós que la grip i el 80% dels infectats solen tenir un quadre mèdic lleu. No està causant especial incidència ni en embarassades ni en nadons. Els col·lectius vulnerables que ja pateixen diabetis o malalties respiratòries o cardíaques són els que poden patir les pitjors conseqüències. Enfront al desconeixement de la malaltia, prudència, informació i no caure en l'alarmisme. Pau Durant.
Davant les imatges de supermercats buidats, paga la pena canviar alguns hàbits i fixar-se en detalls que ens poden tranquil·litzar. Que no cal cap gel especial per rentar-se les mans, l'aigua amb sabó és perfecta si ho fem un parell de minuts passant per totes les zones, o tossir contra el colze en lloc de la mà. La doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, explica al programa El Cafè d'on ve el coronavirus.
Els coronavirus són uns virus que són de procedència animal. I llavors, bueno, cada vegada més ens està passant amb aquesta malaltia i amb altres, doncs, que invadim els circuits per on circulen els coronavirus i de manera accidental l'home entra en contacte amb els animals i amb aquest virus. Doncs el virus pot fer una mutació que s'adapta al nou hoste que som nosaltres en aquest cas.
A quina malaltia que ja coneixem s'assembla més?
La malaltia que més s'assembla al coronavirus, el que tenim ara, que tenim molt per la mà, és la grip. És un virus que es transmet doncs, el contacte directe amb la persona malalta, especialment amb les secrecions respiratòries. La gent quan tus, no? Si no es posa la mà no? o el braç davant de la boca, doncs aquestes gotetes que emeten són les que són les possibles transmissores del virus. I doncs, també és veritat doncs, que a través de, si tu tens la mà bruta doncs, de petites gotetes de saliva i toques una superfície, doncs pots encomanar una altra persona, però el virus fora del cos és mort.
Quina distància de seguretat s'ha de deixar amb el malalt?
Ho transmet realment amb les gotes respiratòries que tu exhales quan el tossir, l'estornudar, no? I bueno, i aquestes gotes sabem que poden arribar doncs, fins a un metro i mig, que seria la distància que si tu estàs amb una persona que està malalta, estossegant i així, hauries de deixar doncs, de distància prudencial per evitar que aquestes gotetes t'arribin fins a tu.
I què vol dir ser contacte d'algú que està infectat?
Vol dir que passes estona, no? Estona vol dir no un contacte en què et saludes un moment, sinó que passes una estona, una estona llarga, dintre d'una habitació tancada, sense ventilació, per exemple, si contacte al carrer segurament és molt més difícil, molt més poc prompt, no? Menys contacte al carrer que si treballes a la mateixa oficina dintre d'una habitació de 2 metres quadrats, no? Quan més aire hi ha entre mitges és més difícil que aquestes gotetes t'arribin fins a tu i et puguin encomanar.
Si no us trobeu bé i heu estat contacte, no aneu al CAP, truqueu al 061 i que vinguin a casa.
El govern espanyol ha presentat aquesta tarda el primer gran paquet de mesures per frenar o ralentitzar la propagació del coronavirus arreu del territori. Una de les accions més importants és l'aprovació d'un pla de xoc econòmic de 2.800 euros. Ho ha explicat Pedro Sánchez, president del govern espanyol, en roda de premsa.
Les anuncio por ello que vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas que ahora mismo se resienten como consecuencia de las restricciones financieras ante esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que las competencias de salud pública de nuestro sistema de sanidad están en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus.
A més, Sánchez ha explicat que es mobilitzaran 1.000 milions d'euros del fons de contingència destinat a les intervencions quirúrgiques prioritàries que assenyali el Ministeri.
Pla de xoc del govern espanyol. Pedro Sánchez ha anunciat les mesures amb què es vol frenar la propagació del Covid-19. A part de la mesura ja explicada, Sánchez també ha recomanat tancar tots els centres escolars de l'Estat. Pel que fa als empresaris, Sánchez ha anunciat que es concediran ajornaments de deutes tributaris de pymes i autònoms durant 6 mesos sense interessos.
Vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses y sin intereses. Es decir, vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses sin intereses.
Aquesta mesura permetrà injectar 14.000 milions d'euros en liquiditat a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms.
I precisament donar seguretat a les empreses i als treballadors era la demanda del secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez. Abans del Consell de Ministres, Rodríguez insistia en la necessitat d'aprovar mesures per minimitzar el cost dels escenaris que obre el coronavirus.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Rodríguez ha insistit en la necessitat que els treballadors i autònoms no hagin de patir pels efectes que suposin el tancament d'escoles i casals de gent gran.
Si els nens o els majors no poden anar ni a centres de dies, ni a centres escolars, ni a escoles bressol i demés, s'ha d'atendre. Si no es pot fer teletreball perquè l'ocupació que té aquesta persona no pot ser, o perquè decidim que hem de tancar o que s'han de tancar alguns serveis o indústries o alguna activitat econòmica i empresarial, hem de tindre una mesura per poder cobrir, perquè el que no pot ser és que això signifiqui una pèrdua econòmica per al treballador i la treballadora.
Rodríguez insisteix que totes les mesures que es prenguin han de tenir un caràcter temporal i excepcional per evitar possibles picaresques.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
D'aquí a uns minuts, a 8:15, s'inaugura la iniciativa Biblioteca en B-baixa Inicial. La proposta que s'inaugura a la cafeteria Coworking, situada al carrer del Sol, busca mantenir la cultura literària combinant-la amb la cultura vinícola. Amb l'objectiu de fomentar la lectura a través d'un diàleg actiu, la iniciativa vol centrar-se en parlar i recomanar llibres en un moment distès i prenent una copa de vi.
La seva creadora, Núria Castells, ha explicat en una entrevista al programa Al Matí que el seu objectiu és que Biblioteca sigui una societat literària que suposa anar més enllà i no ser un club de lectura qualsevol.
Hola, bon dia.
Mirarem de respondre en els pròxims minuts.
No podem escoltar Núria Castells. Castells sí que ha expressat que si hi ha quòrum li agradaria fer una trobada mensual. Per regular l'accés, l'aforament serà limitat i les persones que hi vulguin assistir hauran d'inscriure's a través d'un formulari al web www.bibliotecaria.wordpress.com.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del dirigent i diputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, que creu que la crisi del coronavirus no pot aturar la taula del diàleg entre governs.
Jové ha expressat avui a Catalunya Ràdio que la taula de diàleg ha de continuar, tot i la crisi del coronavirus. El diputat d'Esquerra creu que les reunions poden continuar mitjançant videotrucades per poder avançar en les negociacions. Jové ha dit que seria un error suspendre indefinidament la taula ara que s'ha iniciat.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional informarà dilluns per videoconferència sobre el canvi de rebel·lió a sedició per Trapero en el marc del judici a la cúpula dels Mossos d'Interior.
Els acusats i les seves defenses hauran d'anar al Palau de la Justícia de Barcelona per escoltar des d'allà els canvis introduïts en l'informe de conclusions definitives dels fiscals Miguel Ángel Carvalho i Pedro Rovira. En principi, el judici es reprendrà el dilluns 23 de març amb l'informe oral dels fiscals i seguirà el 24 i 25 de març amb el de les defenses i l'última paraula dels quatre acusats. Així i tot, segons fonts judicials, la gravetat de la propagació del coronavirus pot obligar a realitzar aquest tràmit per videoconferència a Madrid-Barcelona, quedant el judici vist per sentència.
Rosa Peral nega que el crim de la Guàrdia Civil fos una diabòlica i perversa prova d'amor.
L'acusada pel crim de la Guàrdia Civil nega que el mòbil d'aquest fossi una prova d'amor que l'unís per sempre amb l'altre acusat, Albert López. Peral s'ha mostrat ferma a l'hora de sostenir la idea que mai podria odiar la víctima, tot i les discussions que havien tingut. En ser preguntada per les taques de sang, ha alegat que va pensar que l'altre acusat havia sagnat pel nas i que mai hauria pensat que la sang era de Pedro Rodríguez.
8 detinguts al barri barceloní del Clot en una operació contra el tràfic de drogues.
Les detencions s'han produït aquest dijous com a culminació d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. A més de desmantellar un punt de venda de drogues, l'operació també ha portat a donar amb el responsable de distribuir les drogues als traficants. Aquesta mateixa persona també està relacionada amb falsificació de documents per facilitar tenir accés a lloguers d'habitatges.
I un últim apunt, condemnat a pagar 113.000 euros al taxista que va atropellar un medallista olímpic al maig del 2016 a Girona.
El jutjat penal número 1 de Girona ha confirmat avui la sentència contra el taxista que va atropellar Josep Antoni Escuredo, medallista olímpic als Jocs d'Atenes 2004. Els fets van succeir el 13 de maig del 2016 i avui el jutge ha confirmat una indemnització de 113.000 euros que el condemnat haurà de pagar en la mesura de les seves possibilitats econòmiques. A la sentència es contemplen tots els danys que va generar l'accident, els materials, els físics i també els diners que va perdre Escuredo a causa dels contractes que el van rescindir.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ja és definitiu amb la suspensió del waterpolo. Sabadell es queda sense competició esportiva. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La Federació Esportiva de Natació ha acabat cedint i suspèn la Lliga Premat fins a final de mes.
Per dissabte a la tarda hi havia programat un Catalunya Estralpul Natació Sabadell Masculí que estava ben a l'expectativa, ja que en principi s'havia de jugar a porta tancada. De fet, ahir mateix es va disputar un Netxell de Sant Andreu ajornat en el seu dia. Tot, però, ha saltat pels aires amb el nou comunicat. El Club Natació Sabadell, de fet, i com la resta d'entitats, ha suspès els seus entrenaments. Respecte al Campionat d'Espanya de Natació que s'ha de celebrar entre l'1 i el 5 d'abril a Calllong, la Federació Espanyola s'ha donat de marge fins demà, diu en un altre comunicat, per decidir si se celebra a porta tancada i amb una participació molt restringida de nedadors.
D'altra banda, aquest matí el Centre d'Esport Sabadell havia anunciat que les sessions de la primera plantilla seguien amb normalitat, tot i l'ajornament de les dues pròximes jornades de competició.
El seu juvenil, recordem, havia disputat dissabte el derbi contra el Mercantil. Jordi Graner, el president blaugrana, ha criticat durament com s'han anat prenent les mesures després que en un principi es determinés que els partits s'havien de jugar a porta tancada. Jordi Graner.
És que es prenen una decisió, són bastant inútils, vull dir, a la tertúlia, però és que fotem coses que no tenen gaire sentit. Tu n'hi imagina't que un derbi, igual que fos un derbi, qualsevol partit, no? El Mercantil Sabadell, jugui a porta tancada, un partit de nacional. Clar, dius, si al camp de Mercantil la gent es posa a la valla i tothom veu el partit, dius, és que no té cap tipus de lògica. Clar, què és el lògic? El lògic és ajornar-ho.
A nivell més general, competicions com la Volta Ciclista a Catalunya o el circuit ATP de tennis s'han anat afegint a la llista d'esdeveniments esportius cancel·lats. El Rally Costa Brava de cotxes històrics, on hi anava a participar el sabadellenc Sergi Giral, també s'ha suspès.
A més, Sergi, després de totes les mesures, l'esport escolar també queda afectat de ple.
Se suspenen totes les activitats de moment dues setmanes. Sònia Rallo, secretària tècnica del Consell Esportiu del Vallès Occidental, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
En aquesta situació
situació de crisi el que hem de buscar totes les administracions competents és la coherència. Aleshores, segurament s'han de prendre decisions que no agradin, però han de ser dràstiques si volem contenir aquesta situació de crisi. I, per tant, nosaltres som esportistes, però abans som ciutadans, i el que volem és fer totes aquelles directrius, seguir aquelles directrius que garanteixin el bé comú, el bé col·lectiu, i en aquestes estrem.
L'òrgan queda plenament afectat per l'aturada, com ha recordat Rayo, principalment els jocs esportius escolars i els programes de plans de promoció que es realitza durant l'horari lectiu.
El vòlei s'ha resistit fins aquest mateix migdia, després que la Federació Espanyola hagués determinat que les competicions estatals seguien endavant, però porta tancada. Finalment, avui també ha decidit ajornar tots els partits.
Amb un asterisc, ja que permet als clubs implicats que, si es posen d'acord, puguin disputar el partit a porta tancada. Una mesura que no ha contemplat el Club Natació Sabadell, que té els seus dos sèniors a la primera divisió estatal i menys després de la suspensió dels entrenaments del club. Hugo Tuzzo, el director tècnic de la secció, ha passat també pel programa Hotel Suís.
Yo creo que hasta último momento se intentó acabar todas las ligas de manera que se pueda respetar también, por ejemplo, los calendarios internacionales como son selecciones y demás, que comienzan siempre en mayo. Con lo cual, hasta último momento, entiendo que intentaron, ya que quedaban dos jornadas solamente, poder apurar un poquito.
Parlem una mica del tema esportiu. Mentre el femení del Natació Sabadell ja no té opcions de classificar-se per les fases, alguna prova remota li queda al masculí. Per fer-ho, hauria de guanyar les dues jornades que li resten quan es reprengui la competició i que el Torredembarra es deixi punts abans del duel directe entre els dos implicats en l'últim duel de fase regular. Els torrencs tenen aquest avantatge després de salvar els mobles a Olot, ho explica Camilo Caro, jugador del Natació Sabadell.
Sabíem que si algun partit podia pinxar punts a Torredembarra era aquell. Sabem que és una grada i un camp molt complicat i ho vam fer. De fet, sort que Torredembarra va guanyar 13-15 al tiebreak, perquè si no encara hauria sigut millor per nosaltres.
Ara Torredembarra i el club estan separats per 3 punts. En cas d'empat a la classificació, els tarragonins són els que sortirien beneficiats.
El rugby tampoc s'ha salvat de les mesures preventives pel coronavirus i, per tant, els dos sèniors del Sabadell Rugby Club no disputaran els compromisos que tenien previstos jugar aquest cap de setmana. L'aturada talla un gran moment de forma de tots dos equips.
El masculí va donar un autèntic cop sobre la taula després de superar d'un sol punt, 27-26, el líder de la primera catalana, el Mataró. A falta de dues jornades per donar per finalitzada la fase regular, el coixí és més que suficient per acabar entre els quatre primers i estar a la fase final. Com diu Rodilla, primer objectiu assolit.
El primer objectiu per poder és això, per poder guanyar, estar els quatre primers. Llavors, amb la victòria del cap de setmana ja hem tingut matemàticament l'entrada als play-offs. Llavors, podem dir que aquest primer objectiu ja està complert. A seguir treballant fins a les semifinals i, si tot va bé, fins a la final.
Eren declaracions del jugador de l'equip David Rodilla i el femení no li té res a envejar al masculí. El Fem Vallès acabarà la fase regular de la segona catalana entre els dos primers classificats. A la darrera jornada, tràmit superat sense complicacions per les arlequinades per 0-50 contra el Cué al Catalunya Central. Carla González, jugadora de l'equip, admet que la victòria va deixar un regust estrany pel fet que el rival es presentés amb menys jugadores.
Sempre que es guanya estem contentes perquè és victòria. Però bueno, sí que és això, que el jugar amb menys contra menys contrincants, és una victòria una mica rara, per dir-ho d'alguna manera, una mica amarga.
La competició, insistim, també està aturada pel coronavirus.
I avui acabem amb atletisme. Ahir a la sala Miguel Quereda de la Nova Creu Alta es va presentar el projecte Run Arlequinats, un grup de socis i aficionats del centre d'esports que dona visibilitat a l'entitat a través de les curses populars.
Sense cap cost, la idea és ben senzilla. Corre allà on es participi amb els colors del club arlequinat. L'impulsor i coordinador de Run Arlequinats és el Manel Escrivà.
Ha de ser un nivell social més que una altra cosa. Per ser competitius no anirem a buscar els runners laquinats. A veure, que només faltaria, si un té possibilitat de fer un podi, només faltaria, no el deixarà passar. Però no és el que busquem. El que volem és que la gent s'identifiqui amb el Sabadell, identificar-lo cada vegada més, mostrar els nostres colors amb l'orgull que ho fem.
Escrivà també ha assegurat que hi ha diversos projectes més en marxa i que no tot es limita a posar-se la samarreta i córrer. D'entre els que s'estan estudiant hi ha el de poder fer una cursa amb la Nova Creu Alta com a punt neuràlgic del recorregut.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.